Mèxic i la Cova d'Espàs a Ferreries, a Menorca. És autora de nombroses publicacions, tant de llibres com en monografies especialitzades, però posa un accent especial per divulgar temes de prehistòria i arqueologia entre els nois i noies lectors de Cavall Fort. Nois, que ara no m'hi veuré, potser, no? Nois i noies que llegeixen Cavall Fort i estan fascinats per descobrir el passat llunyà. Són particularment importants els seus principis docents. Transmetre informació, transmetre les claus per encarar-la, transmetre la dèria d'opinar i transmetre opinions crítiques. Això és el que ella transmet als seus alumnes i el que aquesta tarda ens transmetrà a nosaltres. Per acabar el seu perfil, s'ha de dir que la doctora Petit és una gran viatgera. Moltes gràcies, doctora, per estar amb nosaltres.
Bé, bona tarda. No sé, em sembla que no es veu gaire bé, oi? Sí? Vostès sí que el veuen bé? És que jo el veig molt bé en el, aquí a l'ordinador, però al darrere ho veig molt fosc. Si vostès ho veuen bé, encantada. Bé, el tema, com poden veure, el títol és Un brindis amb el passat, que un es pregunta què vol dir això d'un brindis amb el passat, però ràpidament hi ha el subtítol que ja ho deixa ben clar, no? El consum de begudes alcohòliques a la prehistòria. S'ha de dir que jo sóc prehistoriadora i que hi haurà aspectes potser més tècnics que evidentment se m'escapen. De totes maneres, espero, doncs, si més no, picar-los una mica la curiositat, no, sobre aquest tema, que penso que sí, que d'entrada crida l'atenció. Si ara els hi fes una pregunta i els hi preguntés a vostès que en el nostre país, a Catalunya, què va ser més, què tenim de més antic, el vi, el consum del vi o la cervesa, no sé què dirien. No, què dirien? El vi. No és gens estrany, és la cervesa, evidentment, però això és del que em dedicaré a explicar-los aquesta tarda. Però no m'estranya gens que tots vostès, o que alguns de vostès, hagin dit el vi, perquè, com veuen, la tríada mediterrània de productes clàssics que tots ens venen al cap, el blat, l'olivera amb tots els seus productes i la vinya també amb els seus productes, doncs formen part de la nostra tradició més arrelada i pensem sempre que és el vi, perquè realment el vi a casa nostra té una tradició molt important. Però jo, en fi, ja els hi demostraré clarament que és molt, molt més antic el consum de la cervesa a casa nostra. Primer, però, parlarem del vi, de la vinya i del vi. Una cosa és la vinya salvatge i l'altra és el que nosaltres anomenem la vinya domèstica o la vinya conreada. Pensin que amb la vinya salvatge, que en tenim a tota la Mediterrània i que a més està documentada arqueològicament des del paleolític, és a dir, molt antiga, no es pot fabricar vi. Té molt poc sucre i per tant doncs no es fermenta, no es pot fabricar vi. Ara, de vinya salvatge sí que n'hi ha per tota la Mediterrània. I tenim testimonis d'haver menjat raïms silvestre, que és bastant àcid, molt àcid, vaja, i com veuen vostès, d'uns granets molt petits, doncs els caçadors-recol·lectors ja, doncs, com qui recull mores al bosc, doncs també agafaven raïm salvatge i se'l menjaven. Era bastant desagradable, però se'l podien menjar. El que no es podia de cap manera és fabricar vi. Aquí els hi presento evidències arqueològiques d'haver trobat en jaciments de fa 23.000 anys a Israel, doncs, de pinyols de raïm, però sempre raïm silvestre, el Vitis vinifera silvestris, que amb aquest no es pot fabricar, com els he dit, vi. quan i on comencem a trobar raïm conreat i fabricació del vi? Tenim alguns indicis força antics, a Turquia, en el 7è mil·lenni, després a Iran, també de manera molt antiga, en el 6è mil·lenni, però el lloc que, sens dubte, i els investigadors això no ho posen en dubte, que tenim tota la cadena, el que nosaltres anomenem cadena operativa, és a dir, des de la troballa de raïm conreat fins al vi, el lloc més antic avui dia és Armènia. El territori aquest, armeni, el Caucas, tenim un jaciment, aquí el poden veure vostès, tenim per aquí, tenim, és molt interessant el jaciment de Bayozdor, perquè s'ha trobat tot, s'ha trobat les restes de pinyols de raïm prensat, sarments, després els dipòsits, fixin-se vostès, aquí els dipòsits, els dipòsits enterrats a terra, però d'una gran capacitat, de 50 litres, i, en fi, i els cossis per dipositar el mos, etc. És a dir, sense cap mena de dubte, és el primer jaciment que tenim amb tota seguretat la fabricació de vi. Per tant, situem-nos a Armènia i ens situem en el 4.000 abans de Crist, direm, és molt antic, sí, però ja veurem que això no té res a veure amb el que passa a casa nostra. Què passa a casa nostra? A la península Ibèrica, i concretament també a Catalunya, al llarg de la prehistòria tenim evidències d'aquest consum del raïm silvestre. Ja des del paleolític, finals del paleolític superior i al llarg del neolític, però sempre silvestre i, per tant, mai fabricació del vi. Llavors la pregunta és, com va arribar el conreu de la vinya a casa nostra i sobretot la fabricació del vi? Doncs, com poden veure, molt tardanament. Ens hem de portar al segle VIII, al VI. Situem-nos en el món ibèric i ens el porten de fora. I en sobre ens porten no el conreu, ens porten el vi fabricat ja. Qui són? Fonamentalment els grecs. Quan els colonitzadors fenicis i sobretot els grecs arriben a les costes del Llevant peninsular i també a el que després serà Catalunya, doncs ens portaran àmfores ja amb vi. I com l'introdueixen? Ells intenten vendre'l i introduir-lo i l'introdueixen a les elites. És a dir, ja veuran després més endavant què consumien els ibers, doncs ja s'ho poden imaginar, cervesa. Però ells, els grecs, volen vendre'ls-hi el producte. I no solament el vi, sinó el costum de consumir-lo. I el costum de consumir-lo tal com ho feien els grecs. És a dir, el vi no és no és un líquid de consum diari, ni molt menys, sinó que és consumit amb actes molt concrets, amb festes, podríem dir. És un producte de luxe que s'ha de beure amb unes copes especials. I, per tant, els grecs venen aquí i no solament venen el líquid, sinó que venen el costum de beure'l i la vaixella, la vaixella amb la qual s'ha de beure, perquè no es pot beure amb una vaixella qualsevol. I aquí va destinat, com els he dit, a les elites. És a dir, d'entrada només el poden consumir els caps, els cabdills de les tribus ibèriques. Després la cosa es generalitzarà. I en quin marc? En el marc del que els grecs anomenaven simpòsium. Què era un simpòsium? Un simpòsium era un sopar, normalment, només masculí, en el qual doncs, es lligaven els llaços entre els homes. En aquest cas es tractava de fer clientela, era un sopar de negocis. Avui dia la traducció seria sopar de negocis, en el que els grecs volien vendre'ls el producte i els hi venien el vi, els hi venien com s'havia de beure tot el ritual, que era en aquest marc dels sopars. i tampoc es podia beure de qualsevol manera. En l'antiguitat el vi sempre es bevia barrejat amb aigua, sempre. També els romans, però els grecs sense dubte. I tenien un vas, que era el cràtera, que era aquest vas que veieu, aquesta gran gerra, que era allà on el presentaven, i el presentaven sempre igualit, és a dir, barrejat amb aigua. I llavors tenien aquests dos vasos, l'esquifos i el quílix, criden molt l'atenció, perquè sobretot el quílix, sense vostès, que és molt pla, per ser una tassa, per veure, és molt planeta, no? Però sí, era així, que eren els gots amb els quals s'havia de beure aquest producte, que era un producte de gran luxe. Més endavant, però, va tenir èxit, el vi va tenir èxit. I llavors va, les classes populars, doncs bé, varen començar també a consumir-lo. I a casa nostra, els propis ibers, els grecs no solament ja van importar el vi, sinó van importar, els hi van portar raïm i la manera de conrear, que la vinya és molt complicada de conrear, per això costa més, molt més que la cervesa. Bé, el conreu de la vinya, i en tenim testimoni en alguns poblats ibèrics, del Llevant, el que és el País Valencià, a Quelín, a Caudete de les Fuentes, o en el mateix que a Catalunya, a Calafell, o, per exemple, el famós turó de la Font de la Canya, Vinyonet del Penedès, que els penedesencs tenen a gala de ser el primer penedès, no? El primer vi penedès que es va produir. Què en trobem? Llocs de premsat, trobem ja el raïm, pròpiament dit, els pinyols del raïm conreat, és a dir, sabem que en una segona fase doncs els ibers els interessa i ja el conreen. I, evidentment, ja arriba a més gent i no pas aquestes elites primerenques en la que els grecs introdueixen com un producte de luxe. Ara bé, els que realment popularitzen el vi són els romans. Els romans tenen una altra perspectiva, que és fer el vi i fer-lo industrial, i per tota la gent. Clar, també s'ha de dir, amb vins bons i vins dolents, vins de poca categoria, hi ha moltes classes de vi en el món romà, i s'ha de dir que justament a casa nostra, el que és la regió de la Laietània, o sigui que ens trobem moltíssims indrets de producció de vi. No solament de producció de vi, que són aquestes grans viles rurals en les que viu el propietari i alhora doncs, els esclaus, i que treballen grans extensions de vinya, i a més el guarden aquesta vinya, com poden veure aquí, les fa la premsa, en fi, tot el procés, i finalment es guarda en uns grans dipòsits. Ara bé, per comercialitzar-la, el que s'utilitzen són les àmfores. Les àmfores, com poden veure aquí, doncs és un envàs. No sempre l'àmfora servia per guardar-hi el vi, a vegades s'hi guardava l'oli, s'hi amagatzemava i es transportava oli, a vegades les salaons de peix, però aquest tipus d'àmfora que veiem aquí és l'àmfora clàssica de la Laietània romana de vi. En van produir molt aquí a Catalunya, sobretot aquesta regió de la Laietània. Era un vi barat, s'ha de dir, i de mala qualitat. A veure, no tot era tan dolent com es diu, les fonts clàssiques parlen de que era un vi dolentíssim. Jo penso que no, que era, bueno, era el tetabric de l'època, home, tampoc cal exagerar, hi havia de tot, n'hi havia de més bo, perquè d'entrada el que es transportava amb una àmfora, fabricar una àmfora per portar un vi de mala qualitat, doncs què volen que els hi digui? Més aviat els de mala qualitat els transportaven amb barrils, però els àmfora ja anaven destinats a una major a vida, una major qualitat. Però en general s'ha de reconèixer que aquí era un gran centre, la costa catalana era un gran centre productor de vi i de vi barat. A qui anava destinat? A les classes populars de Roma i a l'exèrcit, però sobretot també als nivells baixos de l'exèrcit. Aquí els hi presento l'última vila descoberta, potser n'has sentit a parlar, de la vila de la Sagrera, de Barcelona. Saben que a la Sagrera s'estan fent obres, anava a dir, des de temps immemorial, gairebé ho sembla, no? La famosa estació aquesta de l'AVE que no s'acaba de fer mai més, i s'han fet moltes descobertes en aquesta zona. Evidentment, allò era fora Barcelona, fora la ciutat romana, molt a la fora de la ciutat romana, i a part de que s'han descobert diversos jaciments prehistòrics, també s'ha descobert una d'aquestes viles, una vila que va funcionar 500 anys i que vivien els senyors en aquesta vila. Hi ha uns mosaics extraordinaris, hi ha algunes escultures, com poden veure, escultures de Dionís, d'un fauna també, que ja ens aboquen bastant a què es dedicava la producció. I efectivament s'han trobat grans dipòsits d'emmagatzematge de vi. És a dir, era una vila d'aquestes, era una gran casa de pagès, com tantes altres que hi havia a la Laietània, destinada a la producció de la vinya i del vi. El vi de la Laietània on anava? I com els he dit, bàsicament a Roma. I en termes generals es transportava en vaixell. D'aquí les àmfores. Els vaixells romans de transport de mercaderies eren aquests vaixells panxuts, i en la panxa del vaixell és allà on hi anaven totes les àmfores. Hem tingut la sort de que de tant en quant, o ben sovint, tot i que el Mediterrani sembla un mar molt pacífic, que els hi haig de dir, quan bufa llevantada, doncs hi ha molts problemes i se'n van enfonsar molts de vaixells, de totes les èpoques, també de l'època romana, i són els derelictes, és a dir, els vaixells enfonsats que trobem carregats amb carregaments d'àmfores de vi que anaven cap a Roma. Un cop arribava a Roma, doncs hem trobat, com poden veure aquí, aquest és a Pompeia, però bueno, n'hi ha a moltes ciutats, les botigues, les caupones, les botigues, bueno, hi havia de tot, hi havia botigues que venien a l'engròs, botigues que venien a l'engròs i al detall, el vi, també hi havia com fondes, on un es podia allotjar i a la planta baixa consumir vi, de diferents categories, de diferents classes, com poden veure aquí, els diferents dipòsits, que es conserven perfectament. O sigui, al final acabava doncs, en les botigues i en els bars de l'època, diguem-ho així, i les fondes de l'època. Per tant, resumint el tema del vi, fixin-se vostès que mentre que en el Caucas i en el Mediterrani Oriental tenim fins al 4.000 la vinya salvatge i a partir del 4.000 tenim ja vinya domèstica, en el cas de la península Ibèrica només tenim vinya salvatge, vinya salvatge, vinya salvatge, fins aproximadament al segle VIII-VII, en el que els grecs ens porten el vi, ens hi anem acostumant de mica en mica i al final posem en l'any 0 aproximadament, el 218 abans de Crist arriben els romans a la península, però situem en aquesta data teòrica de l'any 0, doncs hi ha el consum de vi per la ciutadania romana també de Catalunya de manera corrent, realment popular. Fixin-se vostès, per tant, la cronologia que té el vi a casa nostra, que és una cronologia que per un prehistoriador és abans d'ahir, o ahir, diria. Però i la cervesa? Bé, d'entrada jo els hi haig de dir que faig una petita trampa. És a dir, jo ara els explicaré una cervesa, però que no és exactament la cervesa que nosaltres estem acostumats a veure. Després els explicaré la diferència entre la cervesa antiga i la cervesa que ara tots prenem, bueno, tots, els que els agradi la cervesa, s'entén. La cervesa es pot fabricar a partir de la fermentació de qualsevol cereal. Nosaltres ho fem bàsicament a partir del blat i de l'ordi, però altres indrets ho fan a partir de la melca, per exemple, al Sudan, o a partir de l'arròs, al Llunyà Orient, Llavors, el que es fa, sobretot a partir de l'arròs, és el sake. Veurem més endavant doncs, que a Amèrica ho fan a partir del blat de moro, i és la xitxa. Bueno, hi ha moltes... Quan es fermentant qualsevol cereal, es pot aconseguir una beguda alcohòlica. Quines són les primeres dades que tenim sobre la presència de cervesa? Bé, avui dia hem de convenir que les dades més antigues que tenim, després veurem que n'hi ha una de més antiga, ja els adelanto, són els sumeris, l'antiga Mesopotàmia, entre les valls del Tigris i l'Eufrates, una vegada més anem cap Orient, el 3.500 abans de Crist, tenim textos, perquè aquesta gent ja escriu, estem en època històrica, ells ens diuen que hi ha una cosa que es diu Sicaro, i ens expliquen com es fabrica, i realment és això, un cereal fermentat, bueno, una mena de cervesa, i que hi havia les cases de Sicaro, que són com una mena de cerveseries. Fins i tot tenim segells que reprodueixen escenes en les que es veu la beguda de la cervesa. Fixin-se vostès en aquests senyors que estan aquí sentats, bueno, o drets, i que estan amb una canya, com un tub, que estan xuclant la cervesa, com si la obrien amb una gran canya. Per què això? Ah, perquè... per evitar la brossa, per xuclar només el líquid i deixar la brossa que nedaria per la cervesa, perdó, entremig. Ja veurem per què. D'altra banda, segur que parlant de la cervesa, a molts de vostès se'ls ha acudit, i els egipcis, sí, els egipcis prenien cervesa, sí, efectivament. Realment, Egipte, la civilització antiga d'Egipte, és una gran consumidora de cervesa, i de cervesa a nivell popular, és a dir, tota la població bevia cervesa. La cervesa per l'antic Egipte era un aliment, el pa i la cervesa eren la base pràcticament de la subsistència. La gent reclamava tenir pa i reclamava tenir cervesa. A Egipte la cervesa es deia Situm, segurament és anterior a aquest 2.500 abans de Crist, però el 2.500 abans de Crist ja tenim amb tota seguretat i a més textes, representacions de fabricació de la cervesa. I com la feien? La feien d'una manera que és canònica. Tenim textos, papirs, que ens parlen, diuen, a partir de pans d'ordi i d'espelta, poc cuits, que es feien a trossos, es deixaven fermentar amb aigua, després es posava el llevat, es deixava reposar, es garbellava i finalment es dipositaven àmfores que es guardaven en un lloc fresc. No obstant de garbellar-ho, fixin-se vostès que en aquest relleu egipci també es veu el mateix que hem vist a Sumer, és a dir, una petita amforeta i un tub que l'estan bevent, una vegada més per esquivar els grumolls, diguem, la brossa que hi havia a la cervesa i només xuclar el líquid. Com els he comentat, hi ha moltíssimes evidències de com es fabricava la cervesa. Vull dir, no hi ha cap secret i sabem que se'n fabricava molta i se'n consumia molta. Fins i tot hi ha un faraó, Ramsès III, de la 20a dinastia, que se l'anomena el faraó cerveser. Ell tenia fabricat, bueno, ell no ell directament, evidentment tenia tots els seus esclaus, que li fabricaven cervesa. Hi ha un text que diu que donà als sacerdots del temple d'Amon 466.308 àmfores de les seves cerveseries. Això és aproximadament 1 milió de litres. Una es pregunta, és que aquests sacerdots d'Amon eren uns borratxos compulsius de la cervesa? No, de cap manera. Pensin vostès que en Egipte els temples eren magatzems, és a dir, una de la funció que tenia, i els sacerdots guardaven, què guardaven? El blat i guardaven la cervesa, perquè quan hi havia un moment de penúria, el poble se'ls lliurava blat i cervesa. És molt interessant perquè justament l'any 1165 abans de Crist, és a dir, en el regnat de Ramsès III, aquest faraó, que com dic tenia cerveseries, va viure la primera vaga que es coneix a la història. Els textos parlen de que els pagaven amb cervesa, els que treballaven, i amb pa. I no ens hi devien donar prou de cervesa ni prou pa per subsistir i van fer vaga. I és la primera testimoni d'existència d'una vaga a la història. Segur que n'hi devia haver alguna anterior, però no ho sabem. Aquesta, en tota seguretat, era per reclamar pa i cervesa. Bé, per tant, ja ens trobem que els sumeris, el 3500 abans de Crist, fabriquen i consumeixen habitualment cervesa. Els egipcis no cal dir-ho, però i a l'Occident, i a prop de casa nostra? Bé, històricament, és a dir, els textos ens diuen que els pobles, els celtes, els germans, els gals, que són unes tribus celtes del que actualment és el territori francès, a la península ibèrica els ibers, en el cas del Llevant peninsular, els celtes, en altres zones de la península, fins i tot també els celtíbers, doncs consumien cervesa. I en tenim moltíssimes evidències escrites. Evidentment, com saben vostès, ni els gals, ni els celtes, ni els ibers escrivien. Bé, sí que escrivien, però tenim la desgràcia de no saber què posava. És a dir, no sabem llegir la llengua ibèrica. La llegim, però no sabem què vol dir. Ara tenim, per altra banda, la sort de que aquesta gent, com hem vist abans, va entrar en contacte amb pobles que sí que tenien escriptura, primer els grecs i després els romans. I ells sí que ens parlen dels costums d'aquesta gent. I què ens diuen? Bueno, que els gals i els germans consumien una cosa que en deien cervesia, que, bueno, s'assembla bastant, no s'assembla bastant al nom, evidentment evoca a la cervesa, i diu que estava feta amb ordi, cibada, maltada i aromatitzada. És a dir, lliga bastant bé amb el que nosaltres creuríem que és la cervesa. Plini el Vell diu que a la península ibèrica es consumia la cervesa, i que es deia Cèria o Cèlia. Pau Orosi, que evoca el famós setge de Numància, en aquest cas estem parlant dels celtíbers, diu el següent: finalment, els assetjats van fer una sortida després de beure abundosament. Evidentment, abans de la batalla, bevien per donar-se ànims. No vi com seria d'esperar. És clar, des de l'òptica d'un romà, seria beure vi, i diu, caram, aquesta gent no beu vi, sinó una beguda artesanal feta a partir del blat i que ells anomenen cèlia, perquè està bullida. La germinació s'obté pel foc després de mullar-se, secar-se i moldre el blat lleugerament. El bullen amb herbes que li donen un sabor aspre i que produeix embriaguesa. O sigui, la definició de cervesa, està claríssim, i de la fabricació de la cervesa. No solament els gals, no solament els celtes, no solament els celtíbers, sinó també els íbers a casa nostra consumien cervesa. Però aquestes són les poblacions més antigues que tenim a casa nostra consumidores de cervesa? No. A finals dels anys del segle passat, és a dir, del segle XX, es va excavar un poblat de finals de l'edat del bronze, anomenat el poblat de Genó, a Aitona, al Segrià, és aquest poblat, on es va localitzar per l'època, estem parlant de finals del segle XX, la cervesa més antiga, i es va, de la península ibèrica, i es va considerar, per tant, doncs, que la cervesa més antiga seria lleidatana. Com es va trobar? Bé, aquest poblat de Genó, que va ser excavat pel professor José Luis Maya, doncs va excavar un àmbit amb una gran quantitat de recipients i es van analitzar el contingut dels recipients. Ara no ens posarem a parlar com els arqueòlegs analitzem el contingut que queda dels recipients. El que primer s'ha de fer és no rentar mai una ceràmica quan es troba en una excavació. Això ja ha passat a la història, mai de la vida. Per què? Doncs perquè es pot analitzar el seu interior. Aparentment poden semblar que estan buides, però conserven el greixos, el que nosaltres anomenem fitòlits, etc. Una sèrie d'elements químics que els especialistes ens poden dir què havia contingut aquell recipient. Doncs bé, en l'analítica d'aquests recipients es va veure que en uns hi havia mel, en uns altres hi havia llet, greixos d'animals, etc., i en alguns hi havia beguda, una beguda fermentada. Són unes grans gerres, pensin, bueno, aquí no hi ha l'escala, però ja els hi puc dir que són unes gerres d'un metre d'alçada, unes grans gerres que s'han trobat en aquest poblat. A més, en el poblat hi ha restes evidents de que aquella gent conreava ordi, blat i mill. Això és molt normal, a tots els poblats conreaven ordi i blat per fer pa, evidentment. Però, a més, l'estudi de l'interior d'aquests vasos amb la microscopia d'escombrada s'ha pogut veure doncs, tot el procés de fermentació i amb presència de llevat, de bactèries làctics, etc., que demostren que es havia fermentat la beguda, que era una beguda de cereal fermentada, el que hi havia al seu interior. A partir d'aquí, el professor José Luis Maya, juntament amb la companyia cervesera Sant Miguel de Lleida, en fi, va reproduir per primera vegada, no tenim cap altre coneixement, com es devia fabricar en la prehistòria la cervesa. I la van produir-la i la van embotellar, que avui dia aquest val una... anava a dir una fortuna, tampoc cal exagerar, però és de col·leccionista, i la van anomenar Citos, en record de la beguda egípcia. I fixin-se vostès que no la van anomenar cervesa. I aquí ja els hi dono una pista d'allò que els he comentat al principi, que no és ben bé la cervesa que nosaltres prenem, i per això no es pot anomenar cervesa. Què va resultar? Bé, una cervesa de 8 graus, molt àcida, com que no es va pasteuritzar, perquè evidentment en la prehistòria no es pasteuritzava, doncs es va fer malbé ràpidament. Vull dir, la cervesa s'ha de consumir ràpida perquè si no es fa malbé si no es pasteuritza. Bastant àcida. I com veuen aquí, es va reproduir el procés. Aquest procés que els antics ens en parlen i que és, en certa manera, com s'ha de fabricar. Com s'ha de fabricar la cervesa? Bé, es tracta d'agafar blat o ordi, un cereal, es tracta de mullar-lo amb aigua i perquè s'iniciï la germinació. S'ha d'hidratar, rehidratar de nou, es posa a secar al sol i a continuació es torra. Com veuen vostès, s'agafa aquest producte que és el cereal germinat a causa d'haver-hi posat aigua i assecat, és a dir, sòlid, es torra, es posa en foc i es torra. Llavors, a continuació, es mol. Evidentment, nosaltres, bé, ho vam moldre amb molins de mà, com ho feien a la prehistòria, i s'aixafa, però no es converteix en farina. Per tant, queden els granets, queden una mica, el cereal, en aquest cas es va fent bordi, doncs no queda completament convertit en farina, no es tracta de convertir-lo en farina. Aquest producte es posa ara sí a dins d'aigua i s'escalfa, però no es bulleix, no es bull, s'escalfa, ha d'estar calent entre 18 i 25 graus i llavors fermenta. Hi ha un llevat, el Saccharomyces cerevisiae, que ja veurem qui el va descobrir científicament, fermenta. I a partir d'aquí ja tenim cervesa, llavors es cola, perquè si no es cola passa el que passava a l'antiguitat, que aquesta farina que no estava acabada de fer, barrejada amb l'aigua, doncs tenia les pellofes una mica, els granets, i quedava impura, diguem-ho així. De totes maneres, el regnat de la cervesa lleidatana va durar molt pocs anys. Al cap de 7 o 8 anys es va descobrir, hem d'anar a Sòria, i 1000 anys enrere, ja no estem al 1100 abans de Crist, sinó al 2100 abans de Crist, que es va trobar restes de cervesa. A on es van trobar? Bé, es van trobar en una sèrie de sepultures que es troben en l'actual província de Sòria i es van trobar en uns gots, en uns vasos molt característics que estaven com ofrenes als difunts. Aquests vasos, els prehistoriadors, els anomenem vasos campaniformes. Bueno, són uns vasos molt característics que tenen una forma de campana invertida i d'aquí el nom que els hi donem, de campaniformes. Fixin-se vostès que aquesta diapositiva segurament els hi cridarà l'atenció, perquè és una mica estranya. L'explicaré. Què vull dir amb els vasos aquests? Bé, són uns gots, perquè en realitat són de mida de got, aproximadament d'uns 15 centímetres d'alçada, tots de mida molt regular, amb una decoració molt precisa, amb una forma molt precisa. Dóna tota la impressió que almenys en la primera època d'aquest moment estem a l'edat del coure, havia oblidat de dir-los, el que anomenem calcolític, doncs havien de beure la cervesa amb aquest got. Per això els hi poso al costat els vasos per recordar-los que els grecs el vi també l'havien de beure amb un got. I finalment els hi poso, perquè és el mateix que està passant als nostres dies, algú veuria, bueno, el cava el podem beure amb qualsevol tipus, però, home, ens fa més il·lusió veure'l amb una copa de cava i no amb un got, no? I el whisky el veuríem amb una copa de cava? No. Per què? Que ho podem veure? Sí, però a vegades la forma, l'envàs no és el cas, perquè ara això no estem parlant d'envàs, sinó fins i tot la forma del got ens indica la beguda. En el cas actual, cada beguda, m'atreviria a dir, té una forma d'un got o d'una copa diferent. Els grecs també. I s'havia de beure amb allò perquè que no es podia beure amb una altra mena de got. Sí, però per celebrar, com una cosa especial, s'havia de beure amb aquelles tasses. Doncs bé, a l'edat del coure s'havia de beure amb vasos campaniformes. Per què? Perquè el vas indicava també el que es bevia i de quina manera es bevia. Pensin-se vostès que aquests gots no els tenia tampoc qualsevol, els gots campaniformes, i sobretot en el principi de els primers temps de la seva fabricació. De tal manera és així que, a més, com que han estat localitzats sobretot en ambients funeraris, s'ha arribat a la conclusió de que també realitzaria com un banquet. Un banquet que no seria com els simpòsiums del vi grec, sinó que en aquest cas el banquet campaniforme, com poden veure aquí, seria molt més familiar, hi hauria tota la família, homes, dones, i en quin entorn? Pues funerari. Possiblement a la nostra tradició hi s'ha perdut completament fer celebracions en l'enterrament d'un difunt o fer menjars, no? Altres cultures, fins i tot europees, encara mantenen aquesta tradició, els irlandesos, en fi, hi ha una sèrie de cultures en les que quan mort una persona es reuneixen els deutes, la família, els amics i fan un sopar, fan una celebració, sí, en certa manera, una celebració, commemoració del difunt, perquè realment tot allò que envolta el món dels morts en realitat no serveix pels morts. Està molt clar que serveix pels vius. No fa un enterrament pel mort. El mort es pot enterrar de qualsevol manera. Les cerimònies es fan pels que queden, perquè cal conhortar-se uns als altres, cal resituar-se dins de la comunitat, ocupar el lloc buit del que ens deixa el difunt, solidaritzar-se uns amb els altres, I de quina manera ho fem? Amb cerimònies. Bé, doncs és molt probable que en l'edat del coure de tota la península, perquè de vasos campaniformes també en tenim molts a Catalunya, doncs ens fessin aquests banquets funeraris que, a més, en els quals doncs, també s'entregaria un got ple de cervesa al difunt, que és el que hem trobat, és clar, com aixovar. No sabem si perquè també fos partícip d'aquest banquet funerari o perquè se'l portés al més enllà i pogués consumir aquest producte, no ho sabem. El cert és que ens els trobem en els enterraments, el got i el producte. No cal dir que els investigadors, els arqueòlegs de Sòria, van fer també el mateix que havia fet uns anys enrere el doctor José Luis Maya i van fer la reconstrucció de tot el procés, tant de fabricació com de beguda de la cervesa, en aquest cas, doncs, de la Meseta. Però acaba la història aquí? No. Hem de tornar a Catalunya. De moment el tenim a Catalunya, ja veurem on acaba la història de la cervesa i molt més enrere, del 2100 al 4000. Ja estem en el Neolític, ja estem a finals del Neolític Antic. I de Sòria hem de tornar a Barcelona, a la província de Barcelona, concretament al Baix Llobregat. I de moment la cervesa més antiga de la península Ibèrica està a Catalunya i de moment també la més antiga de tota Europa. Ja veuran que és més antiga que la Sumèria. Recordin que la Sumèria era del 3500 i aquesta és del 4000 abans de Crist. On s'ha trobat aquesta famosa cervesa? Doncs a la cova de Can Sadurní de Begues. Fa molts anys que s'excava, és una cova extraordinària, molt gran, com poden veure, a molts nivells, en moltes èpoques, però en la capa 11, que correspon a aquest neolític postcardial, doncs s'ha trobat també tota la cadena operativa, és a dir, s'ha trobat la gerra on, bé, a fora s'ha trobat les sitges on emmagatzemaven l'ordi, per tant tenien conreu d'ordi. S'ha trobat a l'interior de la cova els recipients on emmagatzemaven ja la cervesa, s'han trobat els molins per moldre-la, però clar, també podien fabricar pa amb aquests molins, però el més important és els recipients on emmagatzemaven el cereal fermentat. De la cova de Can Sadurní se n'ha parlat molt. Si vostès han vist un programa de televisió que es diu Què, qui, com, segur que han vist, perquè més d'una vegada han sortit la gent de Can Sadurní i han explicat el tema de la cervesa. Bé, aquí tenen les sitges, tenen els recipients, tenen tot el procés i les analítiques que han fet doncs, han permès evidenciar que fermentaven l'ordi i l'aromatitzaven amb cireres d'arbós i feien com una mena de cervesa. Curiosament, en aquest mateix nivell, en aquesta mateixa cova, s'ha trobat, no fa pas gaire, farà un parell d'anys, el que s'anomena l'Encantat de Begues. Com poden veure, és una figureta de ceràmica molt, molt grollera, vagament, no vagament, antropomorfa, li falta el cap. És una figureta que està buida de dintre, que segurament tenia un cap que es posava i es treia, té com uns bracets posats així, sembla, bueno, diuen que és un home perquè no té cap evidència en la seva anatomia que sigui una dona, però tampoc un home, vull dir, és una forma antropomorfa, i bueno, és important perquè és la figureta més antiga que tenim a Catalunya. És del 4000 abans de Crist i s'ha trobat en aquest mateix nivell. No sabem si representa alguna divinitat o què, però està molt clar que aquest nivell 11 de la cova de Can Sadurní, d'aquesta gent que fabricava cervesa, doncs és un moment molt important per aquesta àrea de no sé si coneixen Begues, té una zona plana bastant important dins de lo que és la zona muntanyosa del Garraf, perquè és la zona entre Baix Llobregat i el Garraf, però el que és Begues pròpiament té una gran plana i bé, devien tenir molt conreu i apareix aquesta possible divinitat, no sabem si divinitat o què, masculina, qui sap si vinculada a la producció de la cervesa. Bé, anem acabant i ara traurem una mica l'entrellat, però això és la cervesa moderna? No. Vostès segur que preguntaran o us hauran preguntat al llarg de la xerrada, però no havíem quedat que la cervesa la fan fabricar els monjos que vivien al centre Europa i a Bèlgica, el Gambrinus, tota aquesta història. Què m'està explicant aquesta d'una cervesa de fa 4.000 anys abans de Crist? Efectivament. Avui dia, per considerar que estem parlant de cervesa, hi falta una cosa, el llúpol. Si no hi ha llúpol, no hi ha cervesa. Aquestes flors femenines del llúpol, que són les que donen el sabor que nosaltres estem acostumats de la cervesa, aquest sabor amargant, s'hi ha d'afegir llúpol. I qui va inventar això? Ho van inventar els monjos i ho van inventar a l'edat mitjana. I es va estendre per l'Europa central i també per el que actualment és Bèlgica. Com va arribar a casa nostra? Bé, a casa nostra va arribar per aquest personatge que tenen aquí. A l'any 1516, el duc Guillem IV de Baviera va redactar una llei, que és la llei de la puresa, i va dir que en què consistia la cervesa? Aigua, malta d'ordi i llúpol. I si no és això, no es pot dir cervesa. I avui en dia continua sent vigent aquesta llei. De tal manera que si la fem d'una altra manera, no la podem batejar cervesa. Per això s'ha de dir citos o s'ha de dir d'una altra manera, perquè si no té el llúpol, no es pot dir cervesa. I evidentment, nosaltres en la prehistòria no tenim atestiguat el llúpol. Per res. És a l'edat mitjana que s'incorpora. Bé, en aquest moment, a l'any 1516, ens trobem aquesta llei. I a l'any 1517, és a dir, només un any després, arriba la cervesa moderna a la península Ibèrica. Qui la porta? Carles I. Saben, aquí els hi presento, segur que el coneixen, perquè els hi presento la pel·lícula aquesta de la sèrie que ha sortit fa poc. Home, m'ha fet molta gràcia perquè està aquí amb el seu boc de cervesa, no? Efectivament, no és una invenció del cinema actual. Carles I era un rei belga, saben vostès que havia nascut a Gant i que era amant de la cervesa i bevia cervesa. I és el que va portar la cervesa clàssica, moderna, la va introduir quan va venir aquí a la península Ibèrica. Per tant, efectivament, la cervesa moderna és moderna a casa nostra, però la fabricació de cervesa a partir de cereal, ja veuen, és molt antiga. Bé, ja per acabar, què passava amb la cervesa? A l'antiguitat i en temps de Carles I, i més endavant, que s'havia de consumir ràpidament perquè si no es feia malbé. És més, a l'edat mitjana, a l'edat moderna, hi havia uns rètols a les fondes i a les tavernes que posava avui hi ha cervesa i tothom corria a prendre's la cervesa perquè quan havia de durar poc. Fins que apareix aquest senyor que tenen aquí, Lluís Pasteur, que és evidentment el que inventa dues coses. La pasteurització, com el seu nom indica, és ell qui a base de passar en calent i fred els productes aconsegueix la seva conservació amb el que s'anomena pasteurització i a més és el que fent anàlisis de la cervesa descobreix el nom del llevat que és el Saccharomyces cerevisiae. Va ser Lluís Pasteur i ho va publicar en un llibre, Etudes sur la bière, que precisament doncs, és el primer científic que modernament es va dedicar a analitzar la cervesa, estudiar-la i a més és el que inventa la pasteurització. Gràcies a això, a partir de finals del segle XIX i evidentment al segle XX, què ens trobem? Bé, aquí ho veuen, les primeres cerveseries. Ara sí que ja tenim cervesa tot l'any i ja es pot consumir de manera indiscriminada sense por de que es faci malbé. I bueno, aquí els he posat alguns exemples. M'ha fet gràcia perquè això ho tenia de feia temps i ara amb l'any Cases, no? Aquí tenim aquesta famosa... Bueno, representació dels quatre gats, l'anunci, no?, que va fer en Cases, i aquí un altre del mateix quatre gats que va fer Picasso. Bé, per tant, des del Neolític es fan begudes alcohòliques a Catalunya a partir de cereals. I això segurament va passar arreu. Ara ho tenim a Catalunya, el més antic, però jo estic convençuda que es pot descobrir a qualsevol lloc, inclús el més antic. Des de que hi ha neolític, és a dir, des de que els humans conreuen cereals i fabriquen pa, doncs també devien fermentar. Un dia, per casualitat, aquell cereal es devia mullar amb aigua, es devia fermentar i devien veure que es produïa una beguda que els hi agradava, i de manera casual doncs, van a molts llocs degueren inventar el que podríem anomenar aquesta mena de cervesa pretèrita. Per tant, fixin-se vostès, el 1900 es fabrica industrialment a partir de la pasteurització, el 1500 arriba a la península Ibèrica, però la cervesa moderna, que es fabrica a l'edat mitjana a partir del llúpol, amb la cervesa antiga sabem que celtes i ibers la consumien, que a Egipte el 2500 es fabricava cervesa, que a Sumer el 3500 es fabricava cervesa, però que el 4000 ja tenim a Catalunya com a mínim aquesta cervesa. És a dir, de moment la cervesa més antiga la tenim aquí. Aquesta cervesa antiga. L'última diapositiva. El consum del vi a casa nostra s'inicia el 700 abans de Crist i el de cervesa com a mínim el 4000 abans de Crist. Per tant, em sembla que ha quedat més que demostrat que és més tradicional o més, si més no, més antiga la cervesa a Catalunya que no pas el vi. El que passa, això sí que és cert, que a partir de l'arribada dels grecs i sobretot els romans, el que s'introdueix a casa nostra és la cultura del vi i no es fabrica cervesa. I no serà fins que arribi l'emperador Carles que comencem una mica a consumir amb prudència la cervesa, tot i que a casa nostra el vi està molt arrelat i no és fins a l'existència de cerveseries i del que és la cervesa ja pasteuritzada que realment es generalitza a casa nostra la cervesa. Per això no és estrany que vostès pensin que és més tradicional el vi, però com a antiga, doncs com a consum i fabricació és més antic la cervesa que no pas el vi a casa nostra. I també, en el fons, és de fabricació més fàcil. I sobretot perquè la vinya té, o sigui, la fabricació del vi té la seva complicació, però sobretot el que és molt complicat és la vinya. La vinya té... El conreu de la vinya és infinitament més complicat que conrear blat. Això no hi ha ni color. Molt bé. Doncs no sé si els he convençut, però de totes maneres, moltes gràcies per la seva atenció.
Vostè ha dit que el vi de la Laietània era un vi de poca qualitat, però en canvi l'exportaven a Roma amb vaixells i tal, vull dir que es havia de remenar. Si aquest vi fos tan de poca qualitat, hauria arribat agre allà, penso jo.
Sí. Bueno, és que era el vi en general era de tan poca qualitat. Fixin-se vostès que el vi a l'antiguitat es segrejava molt, perquè es pensen que el barrejaven amb aigua i moltes vegades amb mel per dissimular-ho, perquè no es podia consumir com nosaltres consumim el vi, perquè era molt dolent. Generalment hi barrejaven aigua, bueno, aigua sempre, i l'endolcien, li posaven mel perquè segrejava. A veure, els textos són els que ens diuen que era un vi barat i que anava a les classes més populars perquè era la que podien comprar. i sobretot anava als soldats. Però la pregunta que ens fem nosaltres és que l'envàs no és gens barat. És aquí, és a dir, fabricar les àmfores té el seu què i amortitzar-les. S'han trobat quantitat de terrisseries per la Laietània que fabricaven les àmfores pel vi. Això vol dir que almenys una part d'aquest vi no devia ser de tan mala qualitat i que devia anar destinat ja a una classe doncs, més elevada, a lo millor l'exèrcit, dins de l'exèrcit els mandos, no? Els que manaven dins de l'exèrcit. Perquè no és comprensible que el vi de molt dolent s'envasi amb una gerra que és d'una fabricació més costosa que el propi vi, com aquell qui diu. I això crida, bueno, crida l'atenció als investidors que treballen, que són una colla que treballen sobre els temes de la vinya i el vi en època romana.
Una altra pregunta.
Allà hi ha un senyor que
aixeca la mà. Que és més fàcil. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
El llúpol, d'on prové?
Bueno, doncs vol que li digui, no en tinc ni idea. Però no, a veure, no, deu ser és una planta a Centroeuropa, centroeuropea. Sí, sí. I es fa amb, o sigui, són les flors femenines, perquè és una, això sí, és una planta que s'enreda i té flors femenines, o sigui, té femenines i masculines, i és en les flors femenines, que són aquesta mena de pinyetes vegetals, que són les que es posen a la cervesa i que li donen aquest gust amargant. És de Centroeuropa, no és mediterrània en absolut. I van ser els monjos a l'edat mitjana que van fent provatures, doncs van posar el llúpol a la cervesa i va tenir un enorme èxit. I a partir del segle XVI, doncs, si no hi ha llúpol, no es pot dir cervesa. I avui dia se segueix respectant aquesta llei que és tan antiga.
Hi havia una altra...
Hola, bona tarda. Hi ha un parell de cosetes. Heu comentat diverses vegades que era, o sigui, el vi de poca qualitat anava destinat en les parts, o sigui, en la ciutadania més pobra, més humil, i també en l'exèrcit. Si no en tinc entès malament, el vi gairebé era obligat a l'exèrcit perquè el portar tanins i portar alcohol era un protector per malalties, no? Perquè pues, sobretot quan estaven embarcats, o sigui, en plena mar, bevien aigües que eren moltes vegades no eren del tot sanes, no? I el beure el vi protegia i es veien, o sigui, era una manera de guanyar d'allò, fins i tot d'allò, batalles i combats, perquè estaven més ben preparats en quant a, diem, en quant a les malalties externes.
No? A veure, puc contestar, sí. Té alguna altra
cosa? Una altra cosa. Després, en quant a la cervesa, ha sortit en la diapositiva, una de les diapositives que d'allò que has posat, o sigui, es veia el rei amb una gerra de cervesa, uh-huh. I la cervesa tenia tapadora.
No? La cervesa?
No, perdó, la cervesa, l'envàs tenia tapadora. O sigui, hem passat, diem, de les primeres, dels primers envasos, que eren completament plans, els de campana, no? I els actuals, que són senzillament de vidre d'allò, no? Però de tapadora per què? No?
Bueno, la veritat és que jo aquests bocs de cervesa, jo els he vist ara anant a Baviera, jo no sé si són realment tan antics com perquè en el segle XVI, això és una pel·lícula. A mi jo l'he posada perquè m'ha fet gràcia, perquè es veu el rei que beu cervesa, i efectivament això està testiguat. Ara, si el bevia amb aquesta gerra, jo és que aquesta gerra en tinc una a casa meva, però és que la vaig comprar a Munic quan vaig anar de turisme, les pot comprar qualsevol. Jo no sé si és tan tradicional que ve des del segle XVI, això sí que no l'hi puc assegurar, però bueno, suposo que per protegir-la de, no sé, de l'ambient, de les impureses, doncs tancaven, la, tenia tapa, no ho sé. En quant a l'altre és més interessant, bueno, almenys a mi m'ha semblat, a veure, l'exèrcit, evidentment, de la mateixa manera que els celtíbers, és a dir, que qualsevol que entra en combat abans s'anima bevent un producte alcohòlic. Això és tradicional. Això per una banda. I per l'altra, el que he comentat, a veure, l'exèrcit romà no és que sigui un exèrcit gaire naval. Ara, això que diu vostè va estar funcionant, m'atreviria a dir, bueno, fins al 19 com a mínim. És a dir, bueno, ho hem vist a les pel·lícules, però a més de les pel·lícules és claríssim, sobretot per l'escorbut. Se'n van donar compte que si bevien una reacció d'alcohol, que normalment no era vi, era rom, qui no ha vist les pel·lícules que els hi donen a tots els marinos cada dia una porció de rom. Per què? Perquè estiguin contents, sí, però també per protegir-los. Per protegir-los contra, valia més que bevessin rom que aigua putrefacta. I sobretot que també se'n van donar compte que això els prevenia una mica contra el problema gravíssim de l'escorbut, que és la falta de vitamina B. Se'ls hi donava tradicionalment rom. Ara, que més antigament podria ser que no fos rom, fos vi, perquè el rom els hi donaven a la Royal Navy, bàsicament eren els anglesos, els que veiem sempre prenent ron i que els hi repartien a tots els marinos ron. Però això té tota la raó vostè, és a dir, que en els marinos, per qüestions de la salubritat, se'ls hi donava una dosi de beguda alcohòlica, això fins al segle XIX tranquil·lament, i no sé si fins al segle XX, però fins al XIX segur. Sí.
Alguna pregunta més?
Jo me gustaría saber si hay algún análisis de por qué en la religión católica se toma el pan y el vino como elementos básicos y si procede precisamente de esa prehistoria de que nos hablaba antes de los cereales y esa especie de cerveza.
A veure, el pa i el vi. El pa i estem en època romana. Després de morir Crist, estem en el segle I. Què es consumeix en el món romà? El vi i el pa. Evidentment, és la base de l'alimentació. Llavors, la idea de consumir el pa i el vi sembla el més normal. L'estrany és que consumissin pa i cervesa, quan els romans, en aquell moment, la tradició ja és fortament a tota la Mediterrània del vi. I, en canvi, la cervesa es conserva en l'Europa temperada, en l'Europa central, a lo que després serà Alemanya, Bèlgica, etc. I després arribarà més tard una altra vegada cap a la Mediterrània. Però em sembla que el que he intentat explicar és que la Mediterrània prenen cervesa fins que grecs i romans ens porten el vi i llavors som gent de vi, 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 vi. De fet, fins ara, no? que tenim la tradició de prendre cervesa. Per tant, el fet del pa i el vi és, penso jo, dos productes apreciats i que, a més, el pa pot recordar la carn, perquè en el fons és el que s'està menjant no és el pa i el vi, s'està menjant la carn i la sang de Crist. Suposo que la sang, doncs, el vi, dona vida, fa, com dirien les nostres àvies, fa sang, prendre vi fa sang, no? Vull dir, és d'un color que recorda la sang, És molt interessant. Ara no podrem parlar d'això, Però podríem parlar de l'antropofàgia i de l'antropofàgia en el món catòlic, que evidentment no ens mengem la real carn ni la real sang, sinó que el que ens mengem és el pa i el vi, però la idea és antropofàgia. Deofàgica, és a dir, ens mengem a Déu perquè el volem a dintre nostre. Aquí podríem estar parlant, és una altra conferència. És una altra conferència.
Una altra pregunta?
No?
No s'animen?
No, home, ja s'han animat, Déu-n'hi-do,
Pues, si li sembla, ho deixem aquí.
Molt bé.